Bé, bon dia. Reitero el que ha dit en David Ballester. Vale, gràcies. Reitero l'agraïment de la vostra presència aquí, perquè sense vosaltres, evidentment, aquest projecte o aquesta activitat no seria possible. Jo soc de les Coromines, soc infermera i estic treballant en aquests moments en el Servei de Salut Comunitària. M'han comentat que aquí esteu molta gent de tercer, alguna gent de segon, però a vegades quan es parla del Servei de Salut Comunitària ens costa saber què fa una persona o una infermera a Salut Comunitària. A mi m'ho han preguntat moltes vegades, tu on treballes a Salut Comunitària? I què fas? Anem a fer una miqueta, si us sembla, entre tots, qui és el Servei de Salut Comunitària? Qui som? Quan parlem de qui som, ens referim a quin concepte de salut treballem, quina és la nostra unitat bàsica d'assistència, quin és el client o usuari a què ens dirigim i quin és l'objectiu. Què us sembla? Salut comunitària, quin concepte de salut se sent còmode treballar? Quin concepte treballa? S'han acabat els espits, ara toco una miqueta la participació. Què us sembla? Quin concepte de salut us ve al cap? Prevenció? Bé. Promoció de la salut? Bé. Algun altre aspecte us semblaria? Perdona? Detecció de factors de risc, molt bé. Detectar-los i posar-hi remei. Està molt bé. Tot el que m'esteu dient és molt què fa el professional. Promociona la salut, fa prevenció, detecta... Però quan parlem de salut comunitària, a part de tenir el professional, tenim la comunitat. És a dir, treballem amb la comunitat, no per la comunitat. Llavors, el nostre concepte de salut és aquell concepte que ens diu que l'ésser està sa, és saludable, quan és capaç d'adaptar-se al medi. Adaptar-se per als canvis que el medi té en si, o adaptar-se per als canvis que ell sofreix, els canvis biològics que ens porten a la nostra trajectòria vital. O sigui, el nostre concepte de salut sempre és una adaptació al canvi. Quan parlem de la unitat bàsica assistencial, per exemple, si parléssim d'atenció primària, parlaríem de l'equip metge-infermera i de l'usuari que va a l'atenció primària, o sigui, el client que arriba a l'atenció primària amb un problema de salut a buscar una solució. Qui us sembla que és el binomi a la comunitària? El professional, què us sembla que seria en aquest cas? Com ho treballem? Treballem metge, farmacèutica i infermera? O treballem amb més gent? Més gent. Qui us ve al cap que podria haver-hi? Treballadors socials? Psicòleg? Dentista? Polítics? O sigui, hem anat dient tot el que serien els professionals de les ciències de la salut, bé, però aquests treballen amb els polítics, sí? Aquests ens donaran unes directrius. Amb els tècnics comunitaris, tècnics, per exemple, de joventut, tècnics si hi ha de la gent gran, si tenim tècnics de festejos, de festes, esport, tot això. O sigui, la unitat bàsica assistencial seria la taula de salut. I aquesta taula de salut està formada per diferents professionals que van canviant depenent del projecte que estiguem treballant. Això és important. No es treballa només, diguéssim, professionals de la salut, sinó que treballem amb d'altres professionals. Quan parlem del client o usuari, què us sembla que és aquí? Quan parlaríem, per exemple, de l'assistencial, tan especialitzada com atenció primària, tindríem l'usuari, seria el pacient, i la seva família, veient la família com els familiars més propers. I quan parlem de comunitària, qui serà el nostre client? població general, exactament, la comunitat, la població de l'espai geogràfic que tinguem com a referència. Molt bé. I quan parlem de l'objectiu, quin és l'objectiu que tenim com a professionals de la salut en l'assistencial? Perdona? I prevenir la malaltia? Molt bé. Molt bé. Alguna altra coseta? O sigui, hem anat parlant molt de promoció, educació, prevenció. En aquest cas, l'objectiu que ens plantegem a comunitària és buscar la millor estratègia per assolir el projecte en el que estem treballant. O sigui, buscar la millor estratègia, la que sigui, la més eficient, la que en aquests moments veiem més efectiva. Perquè treballem, ja ho veureu més endavant, amb un diagnòstic de salut, i de mica en mica doncs, tot aquest rotllo que us estic fent és per anar conceptualitzant el projecte que tenim ara entre mans. O sigui, queda més o menys clar qui som els de salut comunitària. Què oferim? O sigui, normalment es demana, hi ha un servei i se li demana doncs, que faci alguna activitat. Què se'ns demana en el servei de salut comunitària? Primer de tot, participar en el que seria el diagnòstic de salut de la comunitat. El diagnòstic de salut de la comunitat doncs, seria una fotografia estàtica, en un moment transversal en el temps, de com està la nostra població de referència. No només la població, sinó la comunitat en si. Població, quins recursos té, quines habilitats, etc. D'aquest diagnòstic de salut en deriva sempre un pla operatiu. El pla operatiu seria unes guies. Si féssim el símil amb l'assistencial, hi hauria el diagnòstic, el pla operatiu seria el pla terapèutic, O sigui, aquest pla operatiu ens dona una sèrie d'àrees que hem detectat millorables i ens dona unes guies per poder millorar aquestes àrees. Les guies serien els projectes. De mica en mica estem anant cap al projecte que ens ha portat aquí. El projecte que ens porta seria l'elaboració d'una estratègia comunicativa de sensibilització a la població sobre l'ús racional dels medicaments. Quan parlem de projecte, o sigui, quan des de comunitària surt un projecte, sempre hem de ser capaços de poder respondre aquestes quatre preguntes. On som? On volem anar? Com hi anirem? I com veiem que hi hem pogut arribar-hi? On som seria el diagnòstic de salut. Quins paràmetres ens han portat a prioritzar aquest projecte? Com hi volem anar serien els objectius. Com ho aconseguim serien les activitats que ens aportaran a assolir l'objectiu i com ho mesurem serien aquelles variables que valorarem al començament o abans d'iniciar l'activitat i que valorarem després. Anem a centrar en el projecte que tenim avui entre mans i anem a mirar on som. O sigui, nosaltres aquí estem per fer un material gràfic que ens ajudi a sensibilitzar la població de referència de l'Institut d'Assistència Sanitària sobre la necessitat de fer un ús racional dels medicaments. Per què s'ha prioritzat aquest projecte quan en aquests moments, doncs, des del diagnòstic de salut, hi havia una llista com de 27 projectes més? Per què? Nosaltres hem vist que hi ha un envelliment de la població. La població de referència a la que ens referim, tenim que hi ha un índex d'envelliment de 105,6. És a dir, que tenim població major de 65 anys partit per la població total i multiplicat per 100, ens dona un valor de 105,6. Tenim dintre la piràmide d'edat de la nostra població de referència un 27% de persones de més de 65 anys. Si tenim en compte que a mesura que la població, a mesura que va envellint, va necessitant més medicació, o sigui, és més polimedicada, ens trobem que d'aquesta població un 4% estaria dintre el que nosaltres diem població multimedicada, polimedicada, que està prenent més d'un fàrmac. A més, la nostra població, nosaltres tenim de referència, com ens explicarà el Josep, tenim el que serien les àrees bàsiques de Cassà, Anglès i de Breda-Hostalric, tenim un 19% de població nouvinguda, però nouvinguda de països pobres, val? I d'aquesta població, la població que tenim nosaltres és la població més rural d'aquests pobles. O sigui, podem tenir immigrants amb recursos, no només econòmics, sinó inclús recursos culturals, però la població immigrada que tenim a les nostres àrees bàsiques és població procedent d'àrees rurals del seu país d'origen, que moltes vegades és inclús analfabeta en el seu propi, o sigui, pel seu propi idioma. Això ens porta, doncs, a l'hora de treballar, també us dono una idea de com haurà de ser aquest material. I també tenim, doncs, que això ens vindria marcat pel pla director o pel pla director de salut, val? Doncs una necessitat de que els nostres projectes siguin sostenibles. Siguin sostenibles en temps, siguin sostenibles econòmicament. D'aquí que haguem buscat aquest lligam amb la universitat a l'hora de tirar endavant aquest projecte. Val? Això serien unes dades que nosaltres hem trobat en el diagnòstic, o sigui, les dades quantitatives. Però un diagnòstic de salut també es basa en una sèrie de dades qualitatives. I com us sembla que dintre un diagnòstic de salut podem treballar dades qualitatives? Dades quantitatives serien aquelles dades més d'estadística, percentatges, indicadors, etc. Dades qualitatives seria... Què serien les dades qualitatives?
Percepció de la salut.
Percepció de la salut de l'usuari, molt bé. Quina altra us sembla? Percepció del dolor, tot i que hi ha escales, i la percepció del dolor s'ha arribat inclús a fer quantitativa, seria també. El grau de satisfacció de l'atenció que rebem, us sembla que seria una quantitativa? Seria una qualitativa aquesta, molt bé. O sigui, dit el que és el diagnòstic de salut, treballem les dades quantitatives, però també treballem informació que ens donen els usuaris, que ens dona la comunitat, de necessitats percebudes per ells. Dintre el projecte que estem compartint, aquesta informació la van treure de grups focals. No sé si coneixeu la metodologia de grups focals. O sigui, la metodologia de grups focals és una metodologia que es fa servir molt en les ciències socials, val? Que es treballa un grup homogeni amb una variable, per exemple, quan parlem de grups focals de la tercera edat, seria un grup focal on les persones són totes majors de 65 anys, val? Aquesta variable és homogènia, les altres serien totes heterogènies, o quan parlem del grup focal dels curadors principals, la característica d'aquesta població seria que tots els que formen part d'aquest grup són curadors principals d'algun usuari nostre. O sigui, les dades aquestes les hem tret del treball en grups focals. Una vegada vam treure les necessitats dels grups focals, ens vam trobar que deien que se sentien poc informats de la seva pauta terapèutica. O sigui, que la informació que els hi arribava a vegades era tanta informació que ells no podien emmagatzemar. Imaginem-nos, per exemple, els prospectes. Els prospectes de medicaments, tenim una lletra diminuta que molts dels usuaris, hem parlat d'usuaris grans, no poden ni llegir. O sigui, els hi ha de llegir una altra persona. I a vegades es queixaven de que la informació que els hi donàvem nosaltres com personal de sanitari no l'acabaven d'entendre. I per la premura de temps de vegades de la consulta doncs no s'acabaven d'atrevir de jo això no ho he entès. Hi havia un problema amb la informació i hi havia també un problema amb la presentació. Quan diem presentació vol dir que, per exemple, quan l'usuari va a buscar un fàrmac, o sigui, quan té un fàrmac receptat, moltes vegades canvia la capsa, canvia la capsa, canvia el color de la pastilla i això confon l'usuari. Llavors, un usuari que se li recepta un medicament per 3 setmanes, potser la composició de la capsa, la quantitat de medicament que hi ha a la capsa és per més de 3 setmanes. Queda un excedent de medicament. I això feia que anés quedant un estoc de medicament en el domicili d'aquesta persona que no sabia massa com manejar. Això era, diguéssim, el que vam veure arrel dels grups focals que vam fer i que ens va portar a prioritzar aquest projecte. Molt bé, això seria on estem. On volem anar? Bé, nosaltres volem anar a oferir informació, a sensibilitzar la nostra població, sobre un ús racional del medicament. I quan parlem d'un ús racional parlem de l'ús que és necessari, ni més ni menys, el necessari. O sigui, aquest seria el nostre objectiu. Dic nostre perquè l'hem fet nostre, o sigui, inicialment era d'aquesta taula de salut, formada amb les persones de la comunitat, però una vegada el vam estar parlant amb, diguéssim, amb els professionals de la universitat, ha sigut un objectiu que hem fet nostre, o sigui, el compartim tots ara. Aquest objectiu no és només de l'IES, sinó que és de tots els que estem aquí. Això és molt important, perquè és l'única manera de poder treballar en equip. És l'única manera que a partir d'ara treballarem universitat, facultat d'infermeria, facultat de ciències d'informació, IES, per donar solució a un problema que la comunitat ha detectat i que ens ha dit que li agradaria poder-lo resoldre. Com ho farem? Com ho farem? Doncs bé, la metodologia que hem triat, que hem vist que millor s'adaptava en aquest projecte, era la metodologia d'aprenentatge servei. Aquesta metodologia, mitjançant un aprenentatge, el que estem fent és donar un servei a la comunitat. És a dir, estem creant sinergies amb diferents experteses. Experteses des de l'IES en quant a el que seria el treball comunitari, experteses de la Facultat d'Infermeria en quant és el maneig de tots els conceptes que teniu de l'ús racional i també teniu del treball que s'ha de fer al comunitari i l'expertesa que busquem en les arts gràfiques perquè ens donin pistes de com podem comunicar amb els nostres usuaris. O sigui que tot el que anem fent és anar creant sinergies, anar fent que el projecte cada vegada sigui més eficient. I finalment, com sabrem que hem arribat? Com ho sabrem? A partir d'aquest projecte sortirà alguna cosa, no sé què, això ho decidireu vosaltres, el que ha de sortir juntament amb les persones que estaran en els diferents blocs, que això ja ho explicaran, i del que surti, el dia 10 de maig hi haurà una presentació a l'IES i d'aquest material que sortirà nosaltres farem que això serà el nostre logo per treballar l'objectiu que ens hem marcat tots plegats, de fomentar l'ús racional del medicament amb els nostres usuaris. Sabrem que hi hem arribat quan? Quan tinguem que els efectes indesitjats i els números d'ingressos deguts a una mala adherència terapèutica han disminuït. I també quan veiem que la queixa que hem rebut de l'usuari en quant a la informació, aquesta queixa disminueix o augmenta, som capaços d'augmentar el que seria l'alfabetització en salut de la nostra població. Jo acabo i dono pas a en Josep.
Bon dia. Bueno, soc Josep Costa, soc metge, estic d'adjunt a la direcció, és molt llarg, d'atenció primària, especialitzada i sociosanitari a l'Institut d'Assistència Sanitària. Aquest nom expressa una mica la peculiaritat nostra, que ja ho veureu després, doncs que tenim diverses línies de servei i per això doncs se'ns posen aquests noms doncs, tan llargs perquè arribem a tots els serveis. Donar-vos les gràcies per estar aquí. I de veritat que estem molt contents que un projecte vostre pugui arribar a formar part de la nostra institució. Creiem que és un projecte interessant i en el qual nosaltres doncs, estem bastant engrescats i us agraeixo doncs, el vostre interès. Després de que la Dolors us hagi sotmès a aquesta sèrie de preguntes, a mi em toca fer el rotllo més institucional. Jo us emmarcaré una mica tot el tema, com està el tema sanitari, però sí que intentarem trobar un fil conductor que ens vagi portant una mica cap a que és a l'objectiu on anem, no? Que és tot el tema aquest de lo racional, el tema de la medicalització, el tema de les accions que podem fer per corresponsabilitzar els usuaris en aquest tema, perquè cada vegada se'ns demana més. I una mica per començar, nosaltres som de l'IES, vosaltres que d'aquí, i aquí sou gent de segon i de tercer? D'aquí quatre dies estareu al marc laboral. Doncs veureu que... Sí, segur. Veureu que en el sistema públic, no, que sempre heu tingut el concepte aquest, que a casa vostra us han dit, i la gent diu això, hi ha gent que diu la seguretat social, hi ha gent que diu el sistema públic, no sé què, i veureu que aquí doncs, tots fem sanitat pública, però que tenim noms diferents. No? I diu, hosti, un està a l'IES, l'altre està a l'ICS, no? En el cas teu, em sembla que estàs a l'ICS, l'altre està el CICIBE, que és Palamós, l'altre està a la Fundació Salut Empordà, l'altre està no sé què. I què és això que respecte a tot el model del que és la resta d'Espanya, doncs només es caracteritza per un sistema nacional de salut únic amb un nom únic, no? Catalunya té una peculiaritat, que és que som diferents pel fet de que històricament a Catalunya hi havia poca inversió pública d'administració sanitària i en canvi hi havia un teixit associatiu de molt potent que feia que doncs, la gent s'organitzés i anessin creant diferents mútues, fundacions i tal que donaven serveis sanitaris. Doncs, quan va sortir el sistema públic, el que van fer és concertar, que es diu d'alguna manera, a tota aquesta gent que donava servei públic perquè s'incorporessin al món de la sanitat pública. I per això veureu que hi ha diferents noms. I de fet, encara que estiguem treballant en llocs diferents, tots estem fent la mateixa funció. Jo he estat molts anys a l'ICS, ara estic a l'IES i sempre he treballat en el sistema públic. I d'on surt tot això, per anar-ho lligant? Tenim, bueno, aquí m'he fet dos claus, però veig que surt igual. Bueno, les dues parts de dalt, hi ha el Parlament, no? Que és la part política, diguéssim, el que signa tot el tema del pressupost, i aquest Parlament, a tots els departaments, doncs, li passa els seus recursos perquè passin la seva funció. En aquest cas nostre, estem parlant del Departament de Salut i aquí hi ha una idea ja... Aquí teniu una primera idea de què és el que ens portarà doncs, en tot el seguit del que hem de treballar doncs, fins al final. Perquè quan elaborem el Pla de Salut, doncs veureu que hi ha tots els elements i tots els objectius que ens van guiar en tota la definició d'objectius del sistema fins al final, inclús fins al que pretenem, que és tot el tema de la professional. Hi ha aquests dos, Parlament i Departament de Salut, són els que tenen els diners i són els que planifiquen. El Departament ara fa més una funció de planificació. Aleshores, en el sistema català es va posar un model intermig perquè la part política no comprés serveis, es va crear el CatSalut, que a nivell de les províncies es diuen regions sanitàries, i en el cas de Girona, Delegació de Sanitat i Regió Sanitària està conjuntament i fa les funcions de tot això. En CatSalut és una espècie d'asseguradora que el que fa és que compra serveis, i compra serveis amb els proveïdors. Els proveïdors som nosaltres, per exemple, l'entitat assistencial, proveïm el servei. O sigui, una part política que tenen els diners, que fa una estratègia de salut sanitària, i una part, diguéssim, més executiva, que entremig hi ha una asseguradora, que és el CatSalut, que és la que fa contractes amb els proveïdors. Per això, encara que tots tinguem noms diferents, tenim un contracte similar, uns objectius comuns, i per tant tots treballem amb la mateixa idea. Aquest és una mica l'esquema del que s'allunta. I aquí estem nosaltres, quan estem tots. Els proveïdors, això està resumit, però bueno, en general estan diferenciats en dos camps, dos proveïdors principals. Un és la XHUP, que es diu, que és la xarxa hospitalària d'utilització pública, on estem tots els proveïdors, que formem part, doncs, diguéssim, d'aquesta xarxa, però que són d'empreses diferents. En aquest cas, aquí a Girona hi ha Lies, hi ha Palamós, hi ha Uor, hi ha Blanes. Nosaltres formem part d'aquesta xarxa. Lies forma part d'aquesta xarxa. Després hi ha l'altre gran proveïdor, que aquest proveïdor de més l'administració pública sanitària, o sigui, l'herència de l'antic Salut que hi havia a tot Espanya, i a l'ICS, i l'ICS és l'altre gran proveïdor. L'ICS és un proveïdor per si mateix molt gran, que té més de 44.000 treballadors en l'informació hospitalària, i la XHUP és un conglomerat de proveïdors, entre els quals està l'ICS. L'ICS aproximadament són, oscil·lem, però uns 1.600 treballadors a Girona. Nosaltres donem assistència, tenim atenció primària, tenim aquestes línies, tenim atenció primària, ja ho veureu després, tenim tres àrees bàsiques de salut, cobrim una part de Gironès i una part del Cel Interior, tenim atenció especialitzada, que és l'Hospital de Santa Caterina, que no sé si algú de vosaltres viu a la zona d'influència nostra, algú viu perquè s'ha de fer una estera, no sé si l'han utilitzat mai, però... ja ho veuràs després. En realitat, la manera de treballar amb tots és bastant similar. Després tenim l'atenció sociosanitària, fa poc temps, fa poc temps, però fa 3 anys, es va inaugurar un centre sociosanitari enganxat pràcticament a Santa Caterina de la primera edició de l'Ullis, i una altra característica que ens diferencia a tots els altres és que tenim la salut mental de tota la província de Girona. Qualsevol centre de salut mental que veieu en la província de Girona és la Lies. Bé, això és una mica el nostre compromís, la nostra visió, el compromís amb tots, amb la ciutadania, amb la millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida. Aquest és l'objectiu de la proposta que li fem a la sanitària. Aquí, és el que us he dit abans, donem servei de salut mental a tota la regió sanitària de Girona, serveis sociosanitaris i socials, tenim valoració de la dependència, de identificació, de la dependència, de demència, també fem el programa d'atenció precoç de càncer, de l'institució, de la sociosanitària. Tenim, com a serveis sociosanitaris, les cures cures paliatives, convalescència i llarga estada, del Gironès, la Selva i Quart d'Estany, que està dintre de l'Hospital de Santa Caterina, un dels hospitals que té cures paliatives. L'Hospital de Santa Caterina dona cobertura a la Selva Interior i a la part del Gironès. I la nostra zona d'influència són 150.000 habitants. Només veureu que cada hospital comarcal de la província de Girona té una zona d'influència, està definit més o menys per un volum de població que oscil·la entre els 100 i els 150.000 habitants. I, a més, com heu vist abans, tenim les àrees bàsiques d'anglès, de Bredos, del Rí i de Castellà de la Selva, que són de la pròpia institució, que són uns 55.000 habitants. I la resta, 1.550, ens venen de 4 àrees bàsiques que són de l'ICS. Per tant, el nostre territori d'influència contempla treballar
amb la nostra pròpia institució i la gent d'altres institucions, com és en aquest cas. Això és una missió perquè veieu on està, a Salt, el parc sanitari, el parc hospitalari, amb els diferents edificis que hi ha. Aquí encara falta, faltava el sociosanitari, com estava fent, l'Hospital de Santa Caterina, que té 222.000 metres quadrats. Aquí tenim una part del TMS, que és el Mental Sabers, és una edificació que també és relativament nova i té 150 places per formar els mentals. Perquè sabeu que Dies, a diferència dels altres, perquè l'hospital, tenim un hospital de la meva senyora que té una unitat d'alguns de psiquiatria, amb els hospitals que tenen aquesta unitat i que, a més, assumim l'assistència de l'oci mental i tot el tema de l'ingrés econòmic que tenia la província. Som els acabats, la gent deia, l'antic manicomi, que això ja passa per l'Estònia, encara fem aquesta funció, però d'una altra manera. I també tenim un equipament antic, que té 19 places per a la rehabilitació de persones amb mental sever. També tenim diferents pisos llogats en l'entorn de Salt i la ciutat de Girona per promoure la rehabilitació de la reinserció social de tota una sèrie de tots els malalts mentals que ja són prioritaris per la incorporació de la incorporació a la societat i estan repartits de les diferents. I aquí, darrere aquests arbres, hi ha el nou soci sanitari que té uns 120 llits i que fonamentalment es dedica, a més de la funció soci sanitària clàssica, a tot el tema de malalts de la sobre els múltiples, els donats, malalts, que estan doncs, en el nostre municipi. Com us he dit abans, tenim tres àrees bàsiques, l'àrea bàsica d'anglès, amb tots els seus consultoris, la red d'estalvi, amb els seus consultoris, i que s'ha de la selva amb els seus consultoris. I aquí és una zona d'assistència, la prestació de servei d'assistència privada. Està en el lloc de família, anem baixant al principi, quan heu vist tot el tema de com està el model a Catalunya, heu vist que hi havia una part important que he dit, que era el Departament de Salut, que és el que fa el Pla de Salut. El Pla de Salut és l'element guia que defineix tota l'estratègia i les actuacions que han de fer totes les institucions sanitàries en un temps determinat. En aquest cas estem parlant de 2011-2015, és el Pla de Salut. Aquesta vegada el Pla de Salut és diferent d'altres plans de salut, en el qual a més es definien objectius de molt sanitaris, i aquesta vegada debuta tot el tema de la crisi econòmica, del tema de perseguir l'eficiència amb els recursos i de pensar que les coses no els recursos no tenen fi, sinó que hi ha una limitació i hem de pensar que l'altre utilitzar molt més bé, realment el que defineix també és una estratègia de futur d'ordenació dels serveis sanitaris. És la primera vegada que hi ha un document que ens diu més o menys què és el que es pretén en un futur en quant a reordenació de recursos. Per tant, és un pèl diferent. El Pla de Salut també marca i arriba fins a tot el tema de corresponsabilització dels usuaris, fins a tot el tema del correcte ús de la medicació, que és el que referem. És un fet important que marqui això, perquè, com us he dit abans, és la primera vegada que intentem mobilitzar tot el que podem en relació al món de la salut perquè doncs, cada vegada tinguem un servei de més qualitat i sobretot més eficient, perquè els recursos són els que tenim i no n'hi ha més. I com veieu aquí, quan es planteja això en el Pla de Salut, ja es parla de la demanda, que creix de forma constant, que cada vegada tindrà més. La població és molt envellida. Cada vegada serà més, ja l'heu de dues d'abans. El percentatge d'envelliment que tenim nosaltres, sobretot si hi ha una zona rural, doncs és bastant important i en serà més. Ja veieu que en 10 anys hi haurà 300.000 persones més majors de 65 anys a Catalunya. I això és un percentatge que cada vegada és més important i requereixen unes atencions que no requereixen malalts interiors. I una altra dada important és que es duplica el nombre de persones amb una malaltia, almenys amb una malaltia crònica, en els propers 10 anys. Això és un fet molt rellevant, perquè ens dona una idea de què és el que tindrem i com ens donem de pensar. Després veieu que el tema dels recursos cada vegada són més escassos, els tractaments més personalitzats i costosos, hi ha un problema amb els tractaments hidrostàtics perquè s'ha multiplicat per 3 els darrers 5 anys i amb una utilització creixent. Això ens està causant molts problemes. L'hem donat més que jo perquè en lloc de formació hospitalària això sabem el que ens està repercutint i haurem de mirar doncs, a utilitzar cada vegada més recursos perquè no en tindrem més, sinó que ja ho veu, al final cada vegada en tenim menys. Però no vol dir que tenir-ne menys no es pugui fer bé. Vol dir que tenint els que tenim, i potser durant molts anys no ens hem plantejat com hem de fer les coses d'una manera més racional i ara, si fem les coses d'una manera més racional, amb la participació de tothom, que és el que volem, doncs podem aconseguir la millor la qualitat d'una manera similar o igual o millor. I tindrem un esquema de finançament provisional. Per tant, hi haurà tensions de finançament perquè no hi haurà més diners. Aquesta situació s'ha complicat, ho diu aquí, en el moment actual, perquè no hi ha més que el que hi ha i doncs, el que es segueix, també ens parla molt el Pla de Salut, constantment per repartir el tema de la sostenibilitat. Hem de fer possible que el sistema sanitari sigui sostenible, que el sistema públic sigui sostenible, hem de posar tots la part que ens toca perquè si no serà molt difícil de mantenir. Si no mantenim això, doncs parlem d'un dels guanys més importants doncs, que hem tingut des de fa molt de temps. Aleshores, quan el govern parla del Pla de Salut de Catalunya, ja estableix, ho veieu aquí, en el punt número 7, estableix doncs, com els comunaments, que és el que ha de ser el sistema públic de cultura de Catalunya, i en el punt número 7 ja surt la implicació i la corresponsabilització dels ciutadans en la seva salut. És de les primeres vegades que es busca la implicació de l'usuari en la seva i entre altres, també per la sostenibilitat, que té molta relació amb com utilitza els serveis en el usuari, per la deficiència, per l'assistència a l'adaptat de necessitats sanitàries, millor de la gestió, diferents coses que estan introduint. Això, no sé si ho heu vist vosaltres, amb els vostres estudis d'infermeria, nosaltres ara ho hem escrit molt, és la piràmide de Kaiser, ve dels americans, de serveis d'assegurances. Aquesta piràmide representa la població estratificada en funció de la patologia que té. Doncs en funció d'aquest estrat representa doncs, que el nivell de recursos que es necessiten doncs, són, en aquest cas són menys i ho han pujat en un lloc anterior. El nostre gran problema és més. Que mentre estem treballant aquí estem fent una bona intervenció amb menys costos, quan estem aquí i menjem la branca aquesta que havia de fer cuidados, som malalts amb patologia crònica, amb un hipertens diabètic que va fent amb la seva pausa, amb el seu tractament i tal, és una persona que va fent, però quan passem aquesta línia d'aquí i anem cap a un, és quan intervenen els cuidados dels professionals. I és, són malalts molt més complexos. I quan arribem a l'estrat superior, que és aquest, el que ara ens interessa més a tots, que és fonamentalment un estrat on tots els malalts respiratoris crònics, que també por, els insuficients cardíacs, són pacients que gasten molts recursos, ingressen molt en els hospitals, que reingressen molt en els hospitals, que fan molt incompliment terapèutic, doncs aquests pacients, que són un 5% de tots els pacients que presenten, el 50% de la despesa secundària i el 80% de la mortalitat. El gran repte del futur és que aconseguim revertir una mica aquest estrat cap als estrats inferiors, que aconseguim controlar i fer una cura millor a aquests pacients perquè doncs, el model sanitari doncs, sigui aquesta gent doncs, tingui una qualitat de vida diferent de la que ja. Fins ara, això anava trampejant com podíem, no hi prestava molta atenció, però ens hem donat compte que realment és un pes important. I dic perquè quan estem en aquest 5%, estem parlant de totes aquestes accions doncs, que hem de donar al paciente que és polimedicat, que també ho trobem abans, doncs, el tema de continuïment de tàrtica, que seguim el continuïment de tàrtica, que el tàrtica, que el tractament, totes aquestes coses que fa que aquests pacients, si realment i la participació vostra, en aquest cas, doncs, és important i serà important, que si segueix el tractament, doncs, ens evitem que aquest malalt ingressi, que aquest malalt utilitzi el serveis sanitaris, molt més car el que seria una intervenció d'un altre nivell, que vindria doncs, a tot aquest increment de costos que ens està passant en aquest moment. De fet, una de les coses que volen fer en el futur, vosaltres això no ho sabeu, en els hospitals se'ns compra l'activitat per número d'activitat que fem. O sigui, si fem 30.000 altres, l'altre val tant diners, i per tant, 30.000 per tant, això és el que se'ns paga, no? Quan més altres fem, més diners. Si ens passem i unes altres que hem optat, ens els van pagant cada vegada més barats. No? Però ara és la primera vegada que en el model sanitari se'ns tocarà un model de pagament per fer menys altres. Per què? Perquè ens agafaran aquests pacients i ens diran, si tu pots créixer que aquests pacients ingressin menys i estiguin més ben controlats, en aquest cas, doncs, a la primària, doncs et pagarem més bé que no si han d'ingressar a casa en un hospital. Perquè compensa molt més pagar més bé no ingressar que no. El model de pagament per ingrés que és molt car. El pla de salut, l'objectiu que diu és aquest. Aquest és el de la regió sanitària de Girona. Us he posat el de Girona perquè veieu que Girona aposta per la consolidació i que cada regió sanitària, cada província, cada regió, que es coincideix, més o menys, doncs fan el seu pla de salut. I agafen el pla de salut que alguns elements guia, que és el que utilitzen per planificar les seves accions. No? En aquest cas, a Girona, concretament, es parla de l'autoresponsabilització dels pacients i no els cuidadors amb la seva salut i fomentar l'autoresponsabilitat. Per tant, es té en compte tot el que he dit abans i s'introdueix com un dels elements, com un dels objectius de futur fins l'any 2015. Algú després seguirà. Després, algunes iniciatives que també les diu el Pla de Salut de Girona, perquè veiem més o menys si s'està fent alguna cosa o s'està fent alguna cosa en relació a això. Jo us he portat el que diu el Pla de Salut, el que posa com a exemple. Una de les coses que es proposa fer és el tema del sanitat respon, com a suport de la gestió dels pacients crònics. No sé si heu sentit parlar del sanitat respon, en aquest telèfon que us pots trucar i on pot ser una consulta, o inclús em sembla que a nivell de l'ICS fa la programació de la consulta i tot. Nosaltres no en tenim això, Sanitat Respon, que directament ho és que ho fan. Aleshores, Sanitat Respon vol evolucionar una mica més i vol intentar doncs, fer el seguiment de pacients crònics. Perquè com a canal de consulta directa o com a canal de seguiment, hi ha institucions, per exemple, que fan un seguiment dels malalts crònics telefònics. Està comprovat que un seguiment telefònic de tant en quant doncs ajuda doncs, a que estigui millor controlat. Hi ha llocs que, per exemple, li diuen la... No sé, a l'altre jo m'ha tocat els dijous, no sé si això és d'altres, però hi ha centres que diuen la tocada els dijous. Un dia s'encarrega de seleccionar tota una sèrie de malalts i va fer tot el seguiment d'aquests pacients amb un recordatori i a telefònica. Si fem això, hem vist que l'utilització dels recursos és molt millor, que la seva tarifa de tractament és molt millor i que són molt alts, doncs, que requereixen menys intervenció. Una altra prova que es vol fer, que s'ha començat a fer, però que realment veieu que s'utilitza molt poc, perquè s'ha fet una prova pilot amb 86.000 usuaris, però només han accedit 353 pacients, és la carpeta personal de salut. Això és l'anagram, és l'accés que tens a la teva història clínica. O sigui, la gent podrà accedir a la seva història clínica. Això es vol fer perquè si la gent accedeix al seu historial clínic, home, se suposa que al principi serà millor coneixedor que tenen el tipus de patologia de fer, que té i quines són totes les accions que ha de fer des de llibre del seu diagnòstic. Realment s'ha utilitzat molt poc, la cosa que s'ha fet. Jo m'imagino que això es complica perquè heu vist abans que estàvem parlant d'una població crònica, polimedicada i fonamentalment envellida. Que aquesta població entri en aquest joc ho trobo realment complicat i difícil. De fet, una de les coses que pot fer la gent és programar-se la seva visita al seu centre d'atenció primària per internet. En el nostre nostre mitjà, que és molt rural, s'utilitza poquíssim, perquè la gent és molt gran, la gent no utilitza, i prefereixen trucar i portar al centre de parar via allò. Doncs això ja veurem fins on arribem. Una altra cosa que sí que funciona, que fem conjuntament, que jo dic que som part de l'empresa, és un programa que va sortir per ser expert a nivell de l'ICS, que nosaltres també ens hem mantenit aquest programa, i el fem conjuntament amb l'ICS, amb les nostres àrees bàsiques, que és el programa del pacient expert. Amb això què busquem? Agafem un grup de pacients que tenen una patologia determinada, en aquest cas són malalts amb insuficiència cardíaca, en aquest cas tenen una diabetes, però estem en el segon lloc, el posem tots juntets i agafem un senyor, el formem com a pacient expert, que és un senyor que, diguéssim, el formem una mica amb la seva patologia perquè sigui més coneixedor de la patologia, del tractament, de possibles complicacions, com detectar una complicació propera, de seguida, per intervenir, com explicar als seus companys, ha de ser un senyor que sigui bon comunicador, i un cop aquest senyor està format, fa 9 sessions amb tots els seus companys. Passades aquestes 9 sessions, se suposa que el grup ha de tenir un nivell de coneixement i un nivell de funcionament més autònom, que fa que sigui més coneixedor de la seva patologia, que sàpiga què ha de fer per prevenir aquestes complicacions i que sàpiguen què els passa en el tractament, quin tractament han de fer i com, diguéssim, conèixer la seva malaltia d'una altra manera. Això ho hem fet a diferents llocs i realment ens estan donant resultats perquè són gent que després freqüenta menys el sistema i venen menys perquè són més coneixedors del que els passa. L'adherència al tractament és molt millor i ara estem avaluant conjuntament a l'ICS el nivell de reingressos que fan l'hospital. Que se suposa, esperem, que sigui més baix, perquè ells detecten abans qualsevol complicació. I a més a més s'estableix una dinàmica entre ells que és molt divertit, perquè vam parlar, no sé si vam parlar amb ells i vam parlar amb ells, i és molt curiós perquè són capaços de comentar-se amb ells coses que de l'àmbit sanitari no les dirien. Això és una mica el que diu un balsó, les tres coses d'aquestes, sanitat respon, respecte personal de salut i el tema de la pacient expert. Volem si surten més coses per sensibilitzar la població. Una altra cosa, us explico, que hem tirat endavant, que ha dit tothom ja des de fa un parell d'anys i un bon, és el tema de la recepta electrònica. La recepta que té tot el coordinador, que d'alguna manera trenca l'esquema com un canvi cultural, no? Trenca l'esquema del que era abans fer una recepta i ara exigeix-ho, vull dir, perquè abans la gent anava al metge de fer una recepta i portava un medicament i potser no tenia ni tota la informació de tot el coneixement. Amb la recepta electrònica es parla més de fer prescripcions com a canvi cultural, en el sentit de dir, jo et faig la cura després, ara us posaré un pla de medicació, que és un full, on surt tota la medicació que s'ha de prendre aquest senyor, cada quant l'ha de buscar, cada quant se l'ha de prendre, i el farmacèutic té aquesta informació, i el farmacèutic també s'incorpora com a agent de salut en aquesta història i ajuda a que el pacient vagi fent tot aquest compliment de la medicació. No sempre funciona com ho diria, perquè no hi ha problemes, però com a idea general és aquesta, de passar a tenir un paper que anaves a buscar el medicament i a vegades no sabies ben bé què fer, a passar a tenir un pla de medicació que explica totes les coses, doncs tots els professionals que intervenen, que vas passant, doncs poden fer la seva funció, doncs home, ha de ser molt millor i molta més qualitat que no que s'estava fent abans. Amb la prescripció electrònica els professionals també hem guanyat molt. Abans feien una recepta, cadascú les prescrivia més o menys el que li semblava que estava indicat, però ara, doncs, amb tot el tema aquest del sistema d'informació hem anat guanyant, doncs, en quant a seguretat, en quant a activitat i eficiència. O sigui, cada vegada que fem una prescripció tenim més elements d'informació per fer una prescripció adequada. Aleshores, nosaltres, en quant a seguretat, quan fem una prescripció electrònica, tenim un programa, cadascú té el seu, no és el nostre, que es diu en funció del que vas posant i del que vas indicant, doncs si hi ha interaccions, si hi ha publicitats, si hi ha efectes secundaris, i tu pots anar triant el medicament. També tens tractaments que està lligat a la recepta electrònica amb les guies, amb el terapèutic, i tu et dona una idea de quins són els medicaments recomanats. Per tant, ja tens una idea més o menys de quina seria l'opció més adequada. I a més, en beneficència, quan ho estàs utilitzant molt fins ara, ara canviarà una mica això, i era que quan tu posaves una medicació, sabeu que hem parlat de genèrics, però que els genèrics eren més barats que les marques, no? Més barats. Aleshores, el que fèiem nosaltres era sempre que posaves un medicament, et donava sempre una opció en què sortiries el medicament genèric i que fessis optar pel medicament genèric. Amb el qual, doncs, això va ser el principi de començar a baixar una mica l'aspecte farmacèutica, la substitució de medicaments comercials pel genèric. Ara ha canviat perquè a partir de l'1 de novembre la idea és que tots prescrivim per principi actiu, d'alguna manera és com si fos un genèric, i el que ha passat és que el mercat farmacèutic ha baixat els preus, no? I gairebé tothom està al preu, públic, que no recordo com es diu, però és un preu en el qual doncs, tothom s'ha posat a la mateixa alçada i els medicaments més o menys poden no. Tot així, si es que generen una tasca terapèutica, es posen medicaments molts que surten al mercat, que són més cars i que sempre s'ha de tenir en compte doncs, si tenen una utilitat terapèutica millor que altres o no, i porten un valor afegit més que altres. Això és un pla de medicació. Ara la gent surt amb aquest full, té tota la seva medicació aquí, la dosi, la freqüència, el temps, que se l'ha de prendre, i el que us deia abans, el període de recollida dels medicaments de la farmàcia. El farmacèutic marca quin és el període de recollida. Per tant, diguéssim que hi ha una informació, igualment, que abans no tenia. Aquí una idea que em sembla que ha dit al principi, és a dir, del tema de la medicamentalització, que, bé, en els últims anys ens donem compte que la gent, per qualsevol problema que té, doncs ja podria ser seguida i sembla que la solució sigui prendre com una cosa, no? Si tu no fas una prescripció, sembla que allò no s'acaba de resoldre. Vull dir, fa anys que hi havia patologies i processos pels quals la gent necessitava una medicació. Vull dir, passava les coses d'una altra manera i l'anàvem a buscar una medicació. I la societat s'ha medicalitzat molt, no sé, posar la gent, doncs, per exemple, el cor. Bueno, és molt familiar, però la gent passava una temporada, però no anàvem a buscar, no sé, se para un barany amb la parella, tinc un mal de panxa, una medicació amb ulls, coses molt senzilles que la gent anava a buscar doncs el tema de la medicació pròpia. I això una mica l'alerta que hem de tenir en compte, perquè els medicaments poden portar beneficis, però també riscos. Hem de tenir en compte que valorar doncs, quins són aquests beneficis i riscos, perquè si no, doncs, estem fent una bona intervenció. Una idea de tot el que hem fet. Aquí us havia posat, perquè veieu, això és el 2008, la despesa que hi havia per càpita i per persona any per comunitats autònomes en farmàcia. La mitjana de tot Espanya era 268 euros, Catalunya estava en 250, o sigui, estava per sota la mitjana. Això és 2008. El 2011, amb tot el tema de totes les intervencions que s'han anat fent, en quant a utilització de genèrics, també hi ha hagut baixades de preus de medicaments. Ha baixat la despesa per càpita. El volum mitjà és de 236 i Catalunya és de 223. És la quarta comunitat autònoma amb una despesa per càpita més baixa. Com veieu aquí, la més baixa és Madrid, que és 183, però és 223. Hi ha diferències importants. De 183 a 290 euros. Que encara s'hauria de fer. Però veieu que teòricament la qualitat en la salut de la població no ha variat. Jo crec que estem indicant i la gent s'està prenent els medicaments que s'han de prendre, els que escrivim, els que toquen, i tot i així hem sigut capaços de racionalitzar la despesa. És una mesura important i i és una cosa que tenim en compte. No sé si vull dir ah, sí. I aquí que veieu que estem parlant de coses doncs, de, bueno, serioses en el sentit de que tenim el que tenim i totes aquestes mesures es proposen perquè cada vegada s'està ajustant més el tema de la despesa. I aquí tenim una comparació del pressupost sanitari del 2010, del 2011 i del 2012. Catalunya, el 2010, teníem gairebé 1.300 euros per habitant any per dedicar-ho a la sanitat. El 2011 en teníem més o menys el mateix, 1.292, però és que el 2012 hem fet una baixada a 1.728. La mitjana és de 1.210, però sembla que 1.728 només està més baix Balears, els mateixos de farmàcia, Madrid i València. Eh? I així ho veieu, els que gasten menys en farmàcia són els que tenen els pressupost més. Més que els aquí no es veu bé, només es veia que en totes les baixades, Catalunya amb el 1728, que us he dit abans, és la baixada més important del pressupost sanitari de totes les comunitats autònomes d'Espanya amb un 13,44%. Vull dir que tot i que hi hagi altres que tenen menys recursos, tenen un històric diferent, jo no sé on la població envellida, la complexitat que tenen, hi ha moltes autonomies que tenen més diners, però algú de Castella i Aragó creu que alguns pacients d'aquests venen a l'hospital d'alta complexitat de Catalunya, per tant és molt probable que un pressupost menor fem intervencions de major nivell, però compta amb això. Això no és una idea que no tinguem el que hem de tenir, i amb això ja, ja acabo, sinó que cada vegada doncs, els recursos són els que són, i els dic abans, que tindrem el que tindrem, que qualsevol intervenció que fem en aquests aspectes, i en el cas vostre, en el tema aquest de sensibilització de la mediació, els tipus usuaris, doncs ens ajudaran en endavant. I el límit veurem on està. De moment, amb el que tenim, bé, i amb el que tenim l'obligació de tirar endavant. Per tant, una implicació de tots, per tot el que ens tirem. Merci.
Bé, doncs començaré. Soc Emília de Puig, alcaldessa del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Santa Caterina, de Vines. I bé, la meva intervenció potser serà una mica més adreçada mentalitzar o a influir més amb la importància de l'utilització responsable dels medicaments. Ja no hi ha dolor racional, que l'hem parlat moltes vegades i fa molts anys que hi estem batallant, des dels serveis de farmàcia, des de molts àmbits, sinó hi ha la idea de l'ús responsable i aquesta idea de que el medicament no és banal, en cap moment un medicament és intranscendent quan entra ja en l'organisme. Tot depèn de dosi i a més els efectes secundaris que pot produir qualsevol medicament moltes vegades no són ni previsibles. Per tant, tenint en compte això i que el medicament constitueix un dels principals recursos terapèutics en el procés assistencial, més del 80% de les accions terapèutiques que es fan en el procés assistencial són la presa de medicaments. Per tant, és un dels recursos més emprats en tot el sistema sanitari. S'utilitza a tots els nivells assistencials i és de gran significació social en la millora de la qualitat de vida de les persones. Tots hem vist com ha augmentat l'esperança de vida de les persones i fonamentalment té a veure amb els medicaments. Hem allargat substancialment el que és la qualitat i la quantitat de vida de tothom. Des dels serveis de farmàcia, en el cas de l'IES donem cobertura al que és la farmàcia del centre hospitalari i de tots els altres centres que han dit, sociosanitari, salut mental, i també estem implicats amb el que és la medicalització com vulgueu, el sistema de prescripció també que hi ha a l'atenció primària. Per tant, el sistema de valorar o de prescriure medicaments té a veure molt també amb la selecció que se'n fa. Nosaltres des de l'Hospital de Santa Caterina tenim una comissió de farmacoterapèutica per el que és l'atenció especialitzada i també tenim un grup de treball per fer selecció, com es pugui, de l'arsenal terapèutic que hi ha comercialitzat, perquè hi ha 18.000 especialitats farmacèutiques diferents comercialitzades. Comprendeu que seleccionar allò que correspongui, que sigui eficient, o sigui cost efectiu favorable, és complicat. Llavors, hi ha comissions de diferents professionals implicats en la selecció per poder donar indicacions de quina és la millor forma de prescriure, perdó, i altres passos que també són molt importants dintre del que és la gestió del medicament són la part de transcripció, que infermeria és molt conscient de que sempre hi ha hagut el tema de la transcripció d'una prescripció mèdica, però que actualment les eines informàtiques ens hi han ajudat. Però la transcripció ha de continuar quedant gravada en el sentit de que quan algú ha prescrit alguna cosa, algun altre professional, i com més professionals hi hagin que ho valorin, millor. O sigui, que tant farmacèutics com infermers hem de fer un esforç de replantejar-nos la prescripció en ares a si hi ha un possible error i llavors comunicar-ho, no? Llavors hi ha la dispensació del medicament, que no és solament una entrega, sinó que és una entrega amb una informació, però potser doncs, esteu més acostumats a sentir la dispensació d'oficines de farmàcia. Però als hospitals el que fem és una dispensació de medicaments MHDA, que es diu, que és medicació hospitalària de dispensació ambulatòria. Aquesta medicació, que és per a tractaments crònics de patologies complexes, es realitza des del servei de farmàcia a consultes externes, amb un seguiment i una atenció farmacèutica, i en aquest moment representa el 80% de la despesa global del que és la farmàcia hospitalària, perquè són tractaments que poden, encara que el doctor Costa ha donat un missatge positiu en què alguns medicaments han baixat, aquests medicaments de patologies cròniques i severes com la sida, l'hepatitis, l'artrosi, l'artritis reumatoide, etc., poden valdre de 30.000 euros anuals o van de 1.000 euros al mes, etc. Esclar, a part del cost, darrere hi ve tota una activitat potencialment que és curativa, però potencialment també té uns riscos associats que s'ha de vigilar, i això és el que des de l'Associació de Farmàcia també fem. Un punt clau en tot el que és el sistema d'utilització de medicaments és l'administració, perquè tot ha d'estar ben seleccionat, ben prescrit, inclús transcrit, dispensat, però si s'administra incorrectament, evidentment no hem aconseguit res i hem aconseguit dietrogènia medicamentosa. I, com a no, el seguiment que se'n fa de tot això, avaluant, fent talls doncs, per avaluar veure com ha funcionat un determinat medicament que s'ha seleccionat. I a vegades se selecciona només temporalment per dir hem de veure resultats en salut, i cada vegada s'està treballant més en la detecció de resultats en salut. Per tant, incidir molt en el tema de la seguretat de medicament, en l'ús de medicaments, que tots els agents hi estan implicats, tant a l'atenció primària, el CatSalut també com a entitat proveïdora també doncs, fa les seves instruccions, ens envia les alertes corresponents, la indústria farmacèutica, cal dir-ho també, que té uns controls molt intervinguts pel que fa al registre de medicaments, a la farmacovigilància, etc. En els centres hospitalaris, com ja ho dic, també tenim comissions de seguiment, també tenim comissions de seguiment de rols de medicació, com us parlaré, a l'oficina de farmàcia, i també en aquest moment cal implicar cada vegada més, que és l'objectiu que tenim nosaltres, en el pacient i a l'entorn familiar. Ha d'entrar, ha de ser com en el registre, ha d'entrar com un tema prioritari, més que curatiu, a la seguretat en l'ús dels medicaments. Llavors, ja fa molts anys va sortir, fa més de 20 anys, l'Institut Americà de Medicina, que va saltar la premsa amb un tema una mica així que donava molta importància i a nivell d'usuaris de què era possible que hi haguessin molts errors en l'utilització de medicaments, i que inclús havien avaluat que podia haver-hi més morts que per accidents de trànsit. És clar, això amb el sensacionalisme americà i tal, va arribar molt allà on havia d'arribar també, perquè realment els medicaments tenen unes accions negatives moltes vegades pitjor que deixar sense tractament. El Consell d'Europa també ha fet doncs, programes per a l'Aliança de Seguretat dels Pacients, que l'ha muntat aquí a Catalunya, l'ha fet així, i després l'Institut per a l'Ús Segur dels Medicaments a nivell estatal, i també la Societat Catalana de Farmàcia Clínica té un departament dedicat a vetllar per la seguretat. Nosaltres a l'Alies, com us comentava, hem creat una comissió ja el 2007 de prevenció d'errors de medicació, que ja n'hi hem dit, sobretot hem subratllat prevenció, perquè el que es tracta és de veure en quins punts claus del sistema hi ha fallos per poder avançar-nos i anar posant solucions que a vegades no passen ni per econòmiques, que són imaginatives, de dir, doncs, si això ho fèiem així i sempre anem a equivocar-nos d'aquesta manera, posem un filtre aquí, pensem abans de dissenyar un sistema perquè sigui segur. I, bueno, així, a grans trets us explico que tenim això muntat. Tornar una mica per dir-vos quina és la missió del Servei de Farmàcia. Amb tots aquests recursos assistencials que heu vist que tenim, el Servei de Farmàcia ha d'afegir qualitat al procés assistencial del pacient, és el que fem, promovent l'ús racional per aconseguir una terapèutica eficaç i sobretot segura i eficient. Segura i eficient. Sempre se'ns parla de que si només pensem a vegades que sigui econòmic, que sigui... això ja ha passat. O sigui, nosaltres tenim l'eficiència. El diner que està ben gastat, però car que sigui, és quan s'utilitza de manera correcta. Punts clau per vetllar per la seguretat són, bueno, l'increment de nombre d'especialitats farmacèutiques, que va creixent, sembla que s'hagi aturat una mica, però bueno, això no és pas bo tampoc que s'aturi. És bo que hi hagi investigació i que vagin sortint noves molècules. El que cal és que hi hagi professionals que es dediquin a seleccionar i que no agafin l'última novetat terapèutica, perquè sabem que els medicaments que han estat registrats en uns assajos clínics controlats, etc., en un grup de població, quan això s'extrau a la població general, a vegades succeeixen problemes, perquè no s'ha pogut provar tots els tipus de persones que prendran aquest medicament. Per tant, l'increment del nombre d'especialitats fa que hi hagi més seguiment, envelliment de la població, com hem dit, amb increment de malalties cròniques, hem de vetllar més per la seguretat, pacients més febles, nova oferta farmacèutica amb teràpies més específiques i complexes, com ho he comentat, d'oncologia, de VIH, amb teràpies molt complexes que fan que s'hi hagi de ser molt més acurat amb els seus efectes secundaris. L'ús de medicaments, sabem que actualment parlem d'un pacient polimedicat, però és que està prenent medicaments per curar la seva malaltia i per prevenir la seva malaltia. Està prenent estatines per no fer una cardiopatia, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, en general, els punts claus per vetllar per la seguretat és la medicalització, no? La polimedicació. Per tant, hem de centrar en l'usuari i veure que com a usuaris què fem, no? A vegades acudim a urgències, a atenció primària, fem ingressos hospitalaris, fem visites a institucions sanitàries privades, tenim un dermatòleg, tenim algun... molta gent utilitza el sistema sanitari públic i el privat. Llavors, amb totes aquestes transaccions assistencials, el concepte que ara s'està posant ja com a prioritari en els camps de seguretat és el de la conciliació. Cal conciliar què és el que s'ha prescrit amb cada un dels punts d'atenció que freqüenta aquest usuari i en tota aquesta transacció assistencial posar-hi aquesta conciliació per aconseguir eficiència i seguretat. Segons la definició de conciliació, la Joint Commission, aquest organisme americà que acredita els hospitals i que vetlla per la qualitat, ja va establir que era un procés per documentar i obtenir una llista completa de la medicació crònica que pren el pacient en el moment d'ingrés i en qualsevol de les transaccions que fa dels seus moviments en el sistema sanitari. L'ingrés, el trasllat inclús de serveis, perquè en un mateix hospital passa d'un servei de traumatologia a un altre de rehabilitació I aquí també s'ha de conciliar, perquè es pot produir un error o bueno, en aquestes etapes s'ha de poder saber exactament i codejar cada vegada què és el que prenia el pacient. Per tant, les etapes en el procés de conciliació serien recollida de la llista inicial de medicació, detecció de discrepàncies en la llista, que poden ser discrepàncies volgudes o necessàries o d'altres que no, però posar-ho sobre la taula i mirar-ho. Comunicar i resoldre aquestes discrepàncies i, per tant, conciliar els trasllats. Amb la transmissió i comunicació d'aquesta llista, finalment, en el cuidador o en el mateix usuari, el mateix pacient, en l'alta. Per tant, ha de sortir d'un hospital amb aquella medicació que se li va, que portava potser abans com a pacient crònic, però no afegir-se-li una duplicitat, com a vegades pot ser, que surten amb dos lletres, amb més d'un fàrmac per una mateixa patologia, no? Llavors, bueno, aquest tipus de discrepàncies, és a dir, tant poden ser volgudes com omissió d'un medicament, inici d'una medicació en un període que no toca, diferent dosi o diferent freqüència d'un medicament, duplicitats, interaccions, manteniment de la medicació de diagonal d'ingrés o una prescripció incompleta que se l'ha descuidat perquè no, en el moment d'estar a l'hospital aquest medicament no li prescriuen i llavors doncs, ja li queda com una llista definitiva sense el medicament anterior. Tot això es va resolent molt més amb la prescripció electrònica, però queda encara un punt de prescripció manual i a part també s'ha de fer un seguiment i una actualització de les prescripcions electròniques. S'han de repassar els plans de medicació, perquè allà hi queden coses que precisament també es poden perpetuar més que a vegades des de manera manual. Vull dir que els errors no els soluciona, com sabeu molt bé, la informàtica, sinó que s'hi ha de ser sempre. I és, el tema és estar mentalitzat sobre la possibilitat de que hi hagi un error. No? Bueno, causes dels errors són la polipatologia i polimedicació, que fa molt més difícil, més patologies, un pacient pot prendre més medicaments perquè té diverses patologies, ens pot semblar d'entrada, ui, en pren molts o els pren malament. No, anem a analitzar per què pren cada un d'ells. No? La falta de registres únics de salut, això també s'està solventant amb les històries clíniques compartides, això dona informació als sanitaris per poder codejar a veure què és el que realment ha de prendre aquest pacient. Perquè bueno, tots sabeu que el pacient va a urgències, acudeix un familiar amb una bossa de medicaments que són els que ha trobat per allà a vegades, perquè no són ni exactament el que prenia ni això. Ara ja, evidentment, s'està solucionant, però falta molt per acabar de resoldre. L'adaptació a la guia farmacoterapèutica de l'hospital. Als hospitals tenim una guia concreta, perquè no podem tenir tot l'arsenal terapèutic. Llavors, el que fem és equivalents terapèutics consensuats amb els clínics. I per tant, si portava un IECA, per exemple, i nosaltres donant l'estància hospitalària i fem l'equivalència amb el que tenim, hem de tenir cura a l'alta de que surti amb el que portava anteriorment. Bueno, aquestes són les fonts d'informació, però si us interessa aprofundir en el tema de conciliació. I bueno, centrar-nos en el que és l'eficiència, que és el que us deia, que és l'ús racional al cost que té que ser i a més amb l'efectivitat que se li espera. No? Garantir el pla de medicació segur i eficient i adequat a les necessitats de cada pacient. Per això tenim actualment, com dèiem, metodologia, que ja la tenim doncs, amb els protocols, guies clíniques, guies farmacoterapèutiques i eines de suport com la recepta electrònica i els programes d'ajut a la prescripció. Com hem comentat abans, l'ECAP té un bon programa d'ajut a la prescripció perquè va encaminant el metge cap a allò que s'ha consensuat, etc. L'OMIAP, que és la base de dades que tenen els nostres metges de primària, també s'hi estan incorporant, però bé, potser finalment hi haurà una cosa comú per tota l'atenció pública. No? I la història que li dic a compartida, que ja és un fet, que ja us he dit que és important. Per tant, hem d'oferir als ciutadans eines d'ajuda per a l'ús adequat i responsable dels medicaments. Hem de tenir pacients més informats i més actius amb la seva autocura, que això és el que pretenem i que jo crec que la meva exposició estava una mica en relació a això, no? Anar mentalitzant sobre l'autocura. Aquí, a títol d'exemple, i enllaçant el que he dit abans a Dolors, nosaltres, en la dispensació que fem hospitalària, hi ha col·lectius d'immigrants, per exemple, que es tracten aquí per una malaltia que en els seus països és endèmica, que no els tractaven, i que s'ha detectat aquí, que és, com és la malaltia de Chagas. Aquí el tractament és molt és efectiu, quan és molt efectiu, però també pot tenir uns efectes secundaris brutals, inclús que poden portar la mort. Per tant, se'ls informa molt bé, inclús, si veieu, està fet en castellà, perquè sigui molt comprensible per ells, perquè, com dèiem, hi ha persones que doncs, el seu grau cultural és molt baix i aquí ens hi juguem molt. El pacient ha de ser molt conscient del que està aprenent i avisar realment el seu metge o el seu sanitari de referència quan veu qualsevol efecte dels que els expliquem i, evidentment, temes d'alcohol, etcètera, que els hi expliquem que no poden barrejar. Aquest és un dels projectes que vam fer dedicat només a un col·lectiu. Per tant, hem de tenir molt clar els fets que no són desitjats en relació a l'utilització de medicaments, que són les reaccions adverses als medicaments i els errors de medicació. La reacció adversa, a vegades, no és previsible. S'ha de detectar i s'ha d'educar en l'usuari, en el pacient, que sigui conscient de la seva pròpia malaltia, del seu tractament, i que detecti i informi bé en els professionals de què és el que ha vist diferent. No? I amb això podem col·laborar a la farmacovigilància a poder detectar reaccions que es donen en col·lectius que no estaven previstos en els estudis de registre dels medicaments. I, evidentment, els errors de medicació, que moltes vegades són prevenibles, tal com us hem dit, com us he comentat abans. És una mica impactant el tema de què va passar i què és el que va desencadenar que hi hagués sistemàticament la farmacovigilància instaurada, que va ser el cas de la talidomida, que sabeu tots vosaltres, que als anys 50 un medicament que havia estat registrat com a antiemètic pels vòmits, per població general, quan es va donar a embarassades, va haver-hi tots aquests naixements que encara hi ha, penso que alguna persona que és viva, que pateix aquestes seqüeles. No? Llavors va fer que l'Organització Mundial de la Salut es creés doncs, un organisme internacional que té seu a Suècia sobre el tractament, o sigui, el seguiment dels medicaments postcomercialització i la detecció d'accions adverses per engruixir l'expedient de cada un dels medicaments i poder fer que les seves fitxes tècniques s'eviti un grup de medicaments o bé inclús retirar-los. Per tant, important el canvi de rol en els ciutadans, que és això el que entre tots entendrem, i que a més ens ho assenyala el Pla de Salut, com deia abans el Dr. Costa, més informat i més actiu, amb responsabilització de la seva salut i de la seva autocura, per fer un ús més adequat als recursos sanitaris que són limitats de l'únic. Jo he intentat córrer una mica perquè el que feu és millor.